Va, que avui acomiadem el mes d'octubre aquí a l'Hotel Suís amb un somriure d'orella a orella. Comencem.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Dies han passat entre l'estrena de la Lliga del Centre d'Esport Sabadell a Vallecas i el partit d'ahir a la nova Creu Alta contra el Leganés. Una llarga espera, però ja ho podem dir ben alt i ben orgullosos. La primera victòria de la temporada ja és aquí. I no és casualitat, sent el Sabadell, que el triomf d'ahir arribés com va arribar, patint un autèntic setge durant la primera part, tres travessers inclosos, fent un canvi passada la mitja hora de joc, marcant un gol, un tros de gol, amb assistència delicatessen d'Esperó d'Edgar Hernández, que el VAR va trigar 4 minuts i 20 segons a comprovar que efectivament això, que no hi havia fora de joc, després amb la lesió de l'àrbitre i finalment amb 10 minuts d'afegit. Molts condicionants que van fer del d'ahir un partit èpic, no oblidem, contra un ex-primera la temporada passada. Adeu als 572 minuts sense foradar la porteria contrària i hola ara als 208 minuts sense rebre un gol en contra. Hem començat a girar el mitjó. D'entrada ja s'ha donat caça a l'Alcorcón a la classificació, però el calendari d'enguany d'aquesta Lliga Smartbank no perdona. De l'esforç d'ahir, el Sabadell no té ni 72 hores per recuperar-se. Diumenge torna a haver partit a Ponferrada.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Tanquem avui la setmana amb el Toni González de les Vies de So. Comencem.
Comenta la recepció.
Per primer cop aquesta temporada tindrem una postprèvia aquí a l'Hotel Suís, l'anàlisi del Sabadell Leganés amb Antoni Hidalgo, Stoikov, Pep Lluís Martí o l'ABC, però també aquesta prèvia del Ponferradina Sabadell amb el mateix Hidalgo, amb Jon Pérez Bolo i amb les estadístiques. A la part final del programa ens centrarem en aquest tancament de les instal·lacions esportives, com per exemple el Club Natació Sabadell amb el seu president Claudi Martí.
I fora de l'hotel?
Diferent sort pels representants de la Lliga en aquesta segona jornada de la fase de grups de l'Europa League. El Villarreal va guanyar el Karabakh a domicili per 1-3, el Granada va empatar sense gols a casa contra el PAOK i la Real Sociedad va caure per la mínima a Anoeta contra el Napoli. Avui, per cert, arrenca la vuitena jornada, a primera amb un Eibar-Cádiz a les 9. En handbol, el Barcelona és líder en solitari del seu grup de la Champions després de golejar l'Alborg danès al Palau per 42-33. Els de Xavi Pascual sumen un 5-5. Avui, demà, per cert, tenen dos partits consecutius de la Lliga a Sobal. I en Fórmula 1, l'escuderia Alfa Romeo ha renovat una temporada més. Els seus dos pilots aquesta temporada, el finlandès Kimi Raikkonen i l'italià Antonio Giovinazzi.
I a les xarxes socials.
Dels molts missatges que va rebre ahir el Centre d'Esport Sabadell per aquesta primera victòria de la temporada, ens quedem amb la felicitació d'un ex-arlequinat, ara al Levante, Carlos Clerc, que deia «Grande C Sabadell, primera victòria de muchas».
De quin partit no estarem pendents?
Va, avui estarem una miqueta pendents del derbi de la Bundesliga 2 entre l'Hamburg i el Sant Pauli. El partit comença a 6:45.
Avui celebra el seu aniversari
l'ex-waterpolista Laura Vizcaíno i l'ex-futbolista del Centre d'Esport Sabadell, Albert Puigdollers.
L'enquesta.
I com si fos un dilluns, avui us recordem que teniu fins les 3 de la tarda per votar el millor jugador del Sabadell Leganés d'ahir amb l'etiqueta MVP946 al Twitter. I recordeu, el d'ahir va ser l'últim partit del mes d'octubre, per tant, a principis de la setmana vinent sortejarem la primera samarreta de la temporada signada pels jugadors del Centre d'Esports.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Mira, Trujillo Suárez, els seus assistents, arrenca la novena jornada, arrenca el Sabadell Leganés a l'estadi al Temple, primera pilotada. Sergi Palencia, descarregant per la dreta, treu la centrada cap a la frontal, dona la volta sobre ell mateix, el travesser. Ha volat Ian Mackay i la pilota ha anat llepant el travesser per la part superior. Intenta sorprendre's de mig camp, Stoikov! Pichu Cuellar! La passada filtrada, Michael Santos, no hi ha fora de joc dins l'àrea. Michael Santos prova el xut! Doncs ara no hi havia fora de joc, per sort no ha trobat porteria. La pilota d'àrea petita, la rematada, el travesser! No ha acabat d'entrar, mora meva! Doncs ha picat el travesser i fora, buscant Josu. La perd Josu, en zona perillosa. Se la queda Sergi Palencia, fa la centrada, el travesser, el tercer. Uf, mare meva. Borja Bastón en planxa i la pilota al travesser. Ho torna a provar Sergi Palencia, perdona, Adri, per banda dreta. Arriba Sergi Palencia, la centrada per baix. Grego Sierra la deixa, fora! Perdonant Michael Santos. Doncs li ha caigut de cara a Michael Santos el xut de primera. Stoikov fa l'1 contra 1, no acaba de trobar la sortida per Everpena, cam esquerra, la centrada d'Everpena, la pentinada! Mora meva! A punt de perdre la davant de Palencia, la perd davant de Palencia, Michael Santos, Macai! És que el marcador continua sent l'inicial. 0-0, tornem de seguida. És ja per Víctor García, fa la centrada Víctor García, àrea petita! Ha hagut de posar la mà Pichu Cuellar, que aquesta s'enverinava i anava dins. Treu la centrada de Verpena, molt passada. Víctor García, fora! Oh. De Barrena, 6 minuts. Perdó, perquè... A veure què se'n va Stoikov dins l'àrea. Stoikov sol! Gol, 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 gol. Oh, l'anula!
No.
L'anula! I ara, revisió. Ah, perquè diuen que Edgar...
No l'és.
Espera't, l'estan revisant. Ara estan dient per si Edgar ha tocat la pilota...
No, Edgar no. Hauria de ser fora de joc d'Stoikov.
Correcte.
No, si Edgar ha tocat la pilota i llavors l'ha deixat en fora de joc a Stoikov, perdoneu. Espera, que l'àrbitre no ha acabat, eh? No ha acabat. Espera't, que ara està un altre cop, que l'estan acabant... Que hi havia una línia vermella que no era la bona. A veure, espera't.
10:45 de la nit d'un dijous, eh?
Joc aturat, per saber si puja el marcador. Gol, 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 gol. Va completament coix. Arriba el Búfal, treu la centrada frontal. Everpena dins l'àrea, prova el xut. Mossegat encara Josu. Stoikov la volea a les mans de Cuellar. Amb cama dreta, primer pal, Stoikov. Com un frontó al Sabadell. Servei ràpid, però Goku... La centrada de Goku. S'ha acabat! S'ha acabat! El Sabadell suma la primera victòria de la temporada contra un dels grans, patint quan tocava, amb un punt de fortuna, que és el que també es necessita en aquesta categoria, quan ets inferior, i s'ha de dir, al rival que hi ha davant, però sabent aprofitar la teva ocasió quan l'has tingut. Ha estat amb intriga, amb un bar, amb un partit on li ha passat de gairebé tot, però al final el gol d'un home que es diu Juan Diego Molina Stoikov val per sumar la primera de moltes que han de venir segur. Guanya el Sabadell al Leganés 1-0. Adri, posa'm el resum.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Minuts i mig per sobre del punt de les 2 de la tarda, en marxa aquest Hotel Suís d'avui divendres 30 d'octubre del 2020, que ho dèiem al principi, el fem avui amb un somriure d'orella a orella, però també baldats, cansats, esgotats, després de tornar a escoltar aquesta pel·li del partit magnífica, un partit que va tenir absolutament de tot. Sergi Parc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda, Pau.
Li vaig preguntar ahir a l'Adriana Arroyo el postpartit. El Sergi ens va fer el resum. A tu què et va semblar la bogeria d'ahir que vam viure a la nova Creu Alta?
La bogeria que es va viure al partit i també aquí, no? Perquè escoltant
aquí
la
pel·li...
Hem de confessar que sí. Mira, la veritat és que crec que aquesta sort que no ha tingut el Sabadell en anteriors jornades, no sé si l'hem recuperat tota o pràcticament tota en aquesta primera meitat, perquè si el Leganés arriba a marcar 2, 3, 4 gols per ocasions, ho va tenir perfectament per eixamplar i per inaugurar el marcador, però no va ser així i la veritat és que en el descans jo esperava que el Leganés al final acabés marcant el primer a la segona meitat, i res més lluny de la realitat, perquè en aquesta segona part, en aquests segons 45 minuts, amb moltíssimes interrupcions entre el VAR, la lesió de l'àrbitre. El Sabadell realment va ser millor a la segona part, és a dir, podríem dir que el Leganés va estar millor a la primera, el Sabadell a la segona, mirant el global del partit, evidentment el Leganés va tenir moltes més ocasions, però al final, mira, amb aquest somriure a la cara que riem tots avui.
Sí, el balanç en el més menys d'ocasions, el Leganés necessitaria 5 o 6 segones parts com la d'ahir per igualar-la, perquè... realment la primera part va ser un escàndol, ho repassàvem amb l'Adri al descans. Més enllà dels tres travessers, recordo així d'entrada un misto de Rubén Pardo, que és la primera ocasió del partit, al minut 15, però és que Michael Santos va tenir tres ocasions claríssimes per avançar al Lega.
Jo recordo un especialment rematant des del punt de penal, diria que era una centrada des de la dreta de Sergi Palencia.
Sí, tot sol.
Que, de fet, per l'efecte òptics, que semblava que havia entrat perquè Macay era impossible que la pogués aturar.
Diria que és una que refusa malament Grego Sierra... I la pilota queda...
Pot ser que fos aquella, pot ser que fos... Però, en tot cas, és un xut amb la cama dreta des del punt de penal o una mica més avançat i no va entrar de miracle i no ens ho creiem, eh?
De seguida desglossarem tots els aspectes que comentàvem també al principi. Hem trencat aquesta mala ratxa sense foradar la porteria contrària. De fet, alguns ja estan demanant que Trujillo Suárez es recuperi el més aviat possible perquè el Sabadell ha marcat amb ell a Vallecas i va marcar ahir, abans justament de la seva lesió. Fora conyes. L'equip ha guanyat en solidesa i també un aspecte important, Sergi, de seguida escoltarem també Antonio Hidalgo, però deia Pep Lluís Martí, el seu homòleg al Lega, que el Sabadell havia fallat molt a les àrees en aquest inici de temporada. Doncs, casualitats de la vida, ahir és el Lega qui falla a les àrees i el Sabadell el que li ha mancat en altres partits, que és aprofitar la primera claríssima que tens, perquè va ser la primera molt clara, va tenir un parell a la primera part de Stoikov des del mig del camp, una pentinada d'un de Barrena. Però ahir el Sabadell sí que va fer la feina, sí, en aquest sentit, i va tenir també aquesta dosi de fortuna, evidentment.
Va aprofitar aquesta bona ocasió. La sortida de la segona meitat també va tenir, per exemple, una Víctor García de cap, que era molt forçat, vull dir, no va ser una ocasió clara, però sí que ja es va intuir un Sabadell que sortia molt diferent respecte a l'actuació de la primera meitat, i com dius, després de la desesperació, no sé, del partit a la Romareda, per exemple, amb aquella doble ocasió també d'un de Barrena i Gorka Gruceta abans del descans, al pal de Juan Hernández, el Carlos Belmonte, ocasions claríssimes també, com el mama d'Aaron Rey, doncs finalment ahir sí que va caure la sort pel costat arlequinat i per fi va entrar aquest gol.
Escoltem ara el bo i millor de la roda de premsa postpartit d'Antonio Hidalgo, perquè el cert és que ahir va deixar força titulars el de Canovelles en la seva intervenció, que va durar una bona estona a la sala de premsa Miguel Quereda de l'estadi.
Jo crec que els primers 15-20 minuts jo crec que hem estat bé, sense acabar de trobar massa situacions d'atac, però controlant més o menys el partit, i a partir del 15 o el 20, no sé exactament, el Leganés ens ha perdonat la vida. Nosaltres sabem que no podem regalar totes aquestes coses, perquè avui està clar que la sort l'hem tingut de cara. Sempre has de viure la vida, com jo la visc tota la vida, no? Al límit, perquè si no, no et dona. I això al cap tu has de buscar, no? Cadascú... He parlat sobretot d'aquesta responsabilitat a la mitja part, no? Que cadascú té una responsabilitat, és la seva. El mig centre té la seva, el central la seva. Tots han d'agafar aquesta responsabilitat i buscar els seus límits. L'Ecar i l'Stoikov, ho sabem que tenim aquesta qualitat amb aquests jugadors i és una victòria molt i molt important, no? A mi el VAR no m'agrada. No m'agrada perquè és una sensació de... No m'agrada, no sé si personalment, és una percepció... que no m'agrada gens. Ja està aquí i, bueno, si el revisen és que no ho tenien massa clar. Per mi, la lectura més important és que el centre d'esport Sabadell ha de jugar sempre al 200%, amb una concentració i saber el que fer en cada moment, perquè, si no, aquest nivell, avui ells ens han perdonat la vida clarament i hem de millorar en aquestes coses. Són molt grans, ells treballen moltíssim, et deixen la vida, hi ha moments en els que continuem creient, aunque no arribi la victòria, i a partir d'aquí donar-li les gràcies per aquesta implicació. Per nosaltres, en la situació que estaven, era imperatiu guanyar, perquè has de veure punts a la taula, no? Moltes sensacions, segurament avui hem tingut pitjors sensacions, però hem guanyat.
Doncs les paraules d'Antonio Hidalgo en aquesta roda de premsa. Discurs coherent, discurs honest. I el de Canovelles en roda de premsa, reconeixent en diverses ocasions el que dèiem, Sergi, que el Lega havia estat molt superior a la primera meitat. Això no se n'amaga ningú. Veure o dir una altra cosa seria estar totalment sec. I sobretot aquest imperatiu a l'hora de sumar. No era un partit gens fàcil el d'ahir, perquè era el tercer ex-primera la temporada passada al qual s'enfrontava el Sabadell en 7 jornades, però al cap i a la fi aquesta urgència de sumar punts cada vegada es va fent o s'anava fent més gran al Centre d'Esport Sabadell, i ara d'entrada dones caça a l'Alcorcón a la classificació, iguales amb 4 punts i et situes a 4 punts de rivals directes amb 2 partits per jugar. Per tant, el panorama s'esclareix molt més.
Sí, sí, i tant. A més, t'anava a dir això, Pau, que al final és veritat que el Sabadell encara ha de recuperar 2 jornades, però mira si era necessari sumar ja la primera victòria, que al final guanyes ahir i segueixes cué. Empates a punts, com dius, amb l'Alcorcón a la classificació, però al final es feia més que necessari ja d'una vegada per totes que arribés a aquest triomf. I a més, se li ha de donar més valor, no només per aquesta possible pressió que podria tenir el vestidor, evidentment, de que no arribés no només la victòria, ni tampoc el gol, sinó que al final vens d'empatar contra tot un Real Zaragoza, que és veritat que no passa pel seu millor moment, evidentment, i de guanyar, com deies, a un ex-primera, però també contra un Leganés que s'havia assentat bé a la categoria i que ja duia 3 victòries consecutives. És un equip que arribava amb bona inèrcia i desplegant bon futbol. Per tant, molt de mèrit, sense cap mena de dubte, per aquest Centre Esport Sabadell.
De fet, i el partit d'ahir és una mostra. El Leganés és l'equip de la Lliga que més vegades remata i remata entre els 3 pals.
I seguirà sent,
ahir va quedar claríssim. En qualsevol cas, una victòria també, en certa manera, d'entrenador, no? Amb segell d'entrenador, perquè ho deia Hidalgo, que el descans va pelar la responsabilitat dels jugadors, i no només això, va fer un canvi també que poques vegades es veu en el futbol, pel que pot suposar això en el jugador, però diria que és minut 32, minut 33, Juan Ibiza fora, amb targeta groga, i Àngel Martínez cap dins.
Sí, pot sorprendre, com dius, pel minut en què es va donar aquest canvi, però realment la percepció que teníem tots una mica és que en qualsevol moment hi havia molt de risc que Juan Ibiza pogués veure la segona groga. Es va carregar amb la primera ben aviat, i després va haver una acció al mig del camp que em sembla que era Michael Santos,
sí,
o,
no? Michael
que rebia, d'esquenes, i Juan Ibiza va per darrere, arriba una mica tard, l'àrbitre no li treu la targeta groga, no va ser una falta molt escandalosa, però crec que en aquell moment és quan s'encenen una mica els llums d'alarmes, no? De dir, compte, que Ibiza pot veure la segona groga aviat, i aquí Hidalgo, com dius, segell d'entrenador, no li va tremolar el pols a l'hora de prendre una decisió que segur que no agrada gens a un tècnic, com és realitzar un canvi a la primera meitat, però el va fer, va entrar Àngel, Grego Sierra va passar al central esquerre, es va patir encara fins i tot en aquests últims minuts, tot i aquest canvi, però després el resultat ja sabem tots quin va acabar sent.
I escoltem també un dels protagonistes d'ahir, de seguida parlem del seu gol, però aquesta primera part també feia referència a Juan Diego Molina, Stoikov.
Sí, ha parlat del seu gol i de les bones sensacions, però evidentment el davanter, el golejador ahir, també va voler reconèixer una mica la gran primera part que va tenir el Leganés i aquesta sort que va tenir l'equip en els primers 45 minuts.
Siempre que se gana la valoración es buena. Es verdad que la primera parte han tenido muchas ocasiones y por suerte no han entrado, y nosotros en la segunda parte creo que hemos salido mejor que ellos, teniendo más la pelota en campo del rival, y bueno, ha llegado el gol y nos ha dado esa confianza que nos faltaba, y bueno, por fin se ha conseguido los 3 puntos, pero bueno, todavía queda mucho, son 3 puntos y hay que seguir e intentar ya pensar en el próximo partido.
Un pròxim partit, després en parlarem, però al qual li queden 48 hores pràcticament per la seva disputa, alguna més, 50-51 hores. El partit d'ahir va ser Dr. Jekyll i Mr. Hyde. A la primera part el Lega podria haver golejat tranquil·lament, però el cert és que la segona, i també ho repassàvem ahir amb l'Adri, no li comptabilitzem cap ocasió de clar parell a l'equip de Pep Lluís Martí. Va girar el mitjó per complet a la segona part, que a més es queixava molt al Lega, per exemple, de les moltes interrupcions que va tenir.
Sí, moltíssimes. Després
I deixa'm dir que les més pronunciades en el temps no van ser precisament allò d'una lesió del Sabadell o pèrdues de temps, no, van ser qüestions tecnològiques i infortunis, en aquest cas, com la lesió de l'àrbitre.
Sí, jo de fet, per exemple, no recordo allò, accions de la pilota surt per la línia de fons, surt per la línia de banda i el jugador del centre d'esports amb la típica d'anar molt... Potser als últims minuts sí que un de barrena, però jo crec que era real, perquè l'hem vist amb problemes físics allò per completar els 90 minuts al migcampista del centre d'esports. Però més enllà d'això, com dius, al final totes les interrupcions van ser pel VAR, després per la lesió de l'àrbitre, que si el comunicador que tenia el quart àrbitre que va entrar després no li funcionava del tot bé, però en tot cas, sí, com dius, res a veure la segona meitat amb la primera del centre d'esports. I com dèiem, a més, davant de tot un Leganés, per tant, Stoichkov també posa en valor aquesta victòria contra un rival de l'entitat dels pepineros.
Al final, un rival que en cualquier jugada te puede hacer mucho daño. Ellos tenían muchos jugadores que rematan bien de cabeza y han tenido muchas ocasiones que han dado dos palos, creo que recordar la primera parte. Bueno, era lo esperado, ¿no? Un rival muy, muy complicado, pero bueno, por suerte se ha ganado. Yo creo que el equipo ha hecho un magnífico trabajo y muy contento por los tres puntos y también por ayudar al equipo.
I va ajudar l'equip Stoichkov de la millor manera possible, de la manera en la qual també se l'ha signat, se l'ha fitxat com a cedit, en aquest cas del Mallorca, se l'ha incorporat com a cedit, i amb aquestes credencials de la temporada passada a l'Alcorcón amb 16 gols. La seva primera diana, ja ho direm bé, com a arlequinat, una jugada que va tenir un cert aroma, podríem dir, a Marbella, el gol que dona l'ascens al Sabadell contra el Barça B, perquè al final va ser una passada des del mig del camp d'un de Barrena, en aquest cas, fa de boia, en aquest cas, Edgar Hernández, amb una assistència brutal, però absolutament brutal, d'Esperó, perquè per habilitar Stoichkov i deixar-lo tot sol davant el Pichu Cuellar. Un gol que ens ha deixat diferents xifres, no?, en aquest sentit. No sé per quina vols començar.
Apunta, eh? Apunta.
Vinga, si el rei voli.
Tu recordes el Sergi Garcés queixant-se d'aquell fora de joc que l'àrbitre va trigar a xiular, l'assistent va trigar a aixecar la bandera per assenyalar aquest fora de joc, no? La típica jugada que ara amb les qüestions del VAR es deixa i després un cop sí, ja s'acaba ja aixeques la bandera, no? Una jugada allò que al Sergi Garcés no li va agradar gaire i a molts de nosaltres tampoc entenem, eh? Bé, allà comença la jugada del gol, quan serveixi en Macay des de la pròpia àrea. En total, la jugada dura 53 segons, són 19 passades i participen 10 jugadors dels 11 que en aquell moment estaven sobre el terreny de joc, tots menys Ever Pena, i acaba el gol, com dic, al cap de 53 segons. I després, Pau, l'eterna espera que se'ns va fer... Jo no sé quan portava, de veritat, eh? Al final,
llarguíssim. Se'm va fer llarguíssim.
Després ho vaig comptar i exactament és des que xuta Stoichkov fins que Daniel Trujillo Suárez xiula assenyalant al mig del camp, concedint el gol, passen 4 minuts i 22 segons.
És a dir, crec que és aproximadament des del 51, 40 i pico segons fins al 56 i pocs segons que fa el gest cap al mig del camp.
I a més ho hem comptat no en el moment que fa el gest del VAR, sinó en el moment que fa la segona xiulada dient que és el gol, que és el moment que realment fa de forma oficial que el concedeix.
Per un moment ens pensàvem tots plegats que aquell gol havia estat anul·lat per fora de joc. Després hem pogut veure un parell d'imatges i sembla més justa la posició d'Edgar Hernández en el moment de fer el moviment cap endavant. Té el taló en línia amb l'últim defensa del Leganés, que no pas la posició de Stoichkov, que pot generar més dubtes, però hem vist també una imatge congelada de les línies que tira el VAR i està avançat, diria que era Bustinza, té la cama més avançada que Stoichkov en aquest sentit, i per tant no era fora de joc ni una acció ni una situació ni l'altra. Ha parlat Stoichkov també, o parlava ahir després del partit d'aquest gol, no?
Evidentment, content per haver-se estrenat com a arlequinat en el partit d'ahir, a més, un gol importantíssim per donar la primera victòria al seu equip.
Yo también espero eso, pero bueno, muy contento, ¿no? Como te he dicho, por ayudar al equipo, por poder marcar mi primer gol con esta camiseta, que tenía muchas ganas, lo deseaba mucho. Y ha llegado hoy y ha servido para los tres puntos, así que muy contento.
Mira, ara precisament imatges del 3-24 del resum del partit d'ahir amb totes les ocasions del Lega. Mira, de la primera
meitat. Un travessí,
un dels tres, ara el segon. Bé, aquest és el tercer, ja el de Borja Bastón, però sí, un autèntic setge que va ser la primera part. Hem escoltat protagonistes al Centre d'Esports Sabadell, però avui has volgut rescatar també, no ho fem habitualment, però va deixar coses interessants Pep Lluís Martí, el tècnic del Lega, en roda de premsa.
Sí, sobretot perquè escoltant la roda de premsa d'Antonio Hidalgo, em sembla que va ser la darrera pregunta que era un periodista de Leganés, que no buscant polèmica, però sí que recordava que Pep Lluís Martí havia dit que no s'havia jugat al futbol, queixant-se una mica d'això, no? I li preguntava sobre això a Hidalgo, i Hidalgo tampoc va voler entrar una mica en aquesta qüestió. No,
no perquè són amics personals, ho va dir Hidalgo.
Però sí que, doncs això, escoltant la roda de premsa de Pep Lluís Martí, doncs efectivament... li preguntaven quina valoració fas de la diferència entre la primera i la segona meitat, deia, doncs, bones ocasions a la primera meitat, que no es van materialitzar, etcètera, etcètera, però a la segona, diu, és que no puc fer cap valoració.
La segunda parte, pues 7 primeros minutos donde hemos recibido el gol, pues que el equipo rival entró mejor tal vez al partido, ya estuvimos más tiempo en nuestro campo, eso provocó un gol y... Y si te soy sincero, después ya no he visto más partido porque no se ha jugado. Entonces, como no se ha podido jugar al fútbol, entre interrupciones, entre el VAR, entre no sé qué, entre la mala suerte de la lesión del colegiado y la poca interpretación del nuevo colegiado, pues... Pues la verdad es que ya no hemos podido jugar al fútbol.
Doncs això...
Déu-n'hi-do, quin pal cap a Mateo Busquets Ferrer,
sí,
eh?
Sí, també va tenir allò, el recado cap als àrbitres.
Que debutava tot just a segona divisió, sí, recordem. Com... Sí que és cert que, en defensa de Martí, tot és cert que des del minut 52 fins al minut 70 llargs, allò
no va passar
no
res.
No es va jugar res.
És el que dèiem, entre el VAR, la lesió de l'àrbitre, entre els canvis, pràcticament no es va jugar res. Però també et dic una cosa, Pau, i això ja és a títol personal, eh? És veritat que va haver moltíssimes interrupcions i que és difícil jugar així, però si un equip com el Leganés, que se suposa que és un dels grans de la categoria, no se sap adaptar a aquest tipus de situacions, que potser es pot trobar quan jugui contra equips inferiors, no sé què dir-te, jo crec que hauria de tenir aquesta capacitat, eh? És, ja et dic, és una mica opinió personal. Però com deien també, és veritat que Pep Lluís Martí va apuntar més cap a l'àrbitre i cap a la interrupció del VAR que no pas cap al Sabadell. En cap cas es va mostrar enutjat per si el Sabadell perdia una mica de temps o no. És més, si el Sabadell en alguns moments va poder deixar passar una mica els minuts... Ell ho entén i, de fet, si el resultat hagués estat favorable al conjunt pepinero, probablement hagués passat el mateix, però a l'inversa.
Si fuera el equipo que va ganando, haría lo mismo y perdería todo el tiempo del mundo, porque eso lo hacemos todos, pero que el único que puede tener la posibilidad de analizar qué es lo que se está perdiendo, lo que no se está perdiendo, son ellos y que actuaran en consecuencia, ni más ni menos que eso.
Doncs les paraules de Pep Lluís Martí referint-se, com diem, a aquestes interrupcions que va haver-hi durant la segona part. Aquesta sensació que ens va fer a tots que el Sabadell això, no havia perdut tampoc excessiu temps allò jugar a caigudes, un de Barrena, el que dèiem, no? És un dels jugadors que més càrrega física acumula en aquest inici de Lliga. I, per cert, molt bon partit, del Tenerife, segurament el seu millor partit amb la samarreta arlequinada. Sabeu que teniu encara 33 minuts per votar a l'MVP 946 a Twitter amb aquesta etiqueta. De moment, ens deia el Sergi Garcés, que porta el recompte, que Stoikov estava guanyant per golejada, però sí que és cert que tenim Gregor Sierra, amb bastants vots, un de Barrena, bé, molts jugadors que van estar ahir a l'alçada del partit, especialment en aquesta segona meitat.
Jo voto Edgar, si em dones veu aquí i vots, sí, per mi sí. Per
diferencial,
mi va ser,
no?
Va ser diferencial amb la seva entrada a la segona meitat, la veritat és que sí.
La veritat és que ens va deixar un detall de qualitat boníssim el gabanenc amb aquest cop d'esperó que va aprofitar Stoikov per fer l'únic gol del partit. Avui el Sergi Parc també ens ha preparat l'abecedari, aquest ABC, que li ha posat veu al nostre estudiant en pràctiques, el Carles Ballar. L'escoltem i després el comentem.
L'abecedari arlequinat. D.
De decisió. De ben segur que Antonio Hidalgo no li va agradar gens haver de canviar Juan Ibiza a la primera mitja hora de joc, però no li va tremolar el pols a l'hora d'escollir una opció tan complicada. El central ja tenia una groga i la percepció general era que en qualsevol moment podia veure la segona davant totes les incisions del Leganés. Potser es va evitar una expulsió o potser no, però al final el resultat ja sabem quin va ser.
F.
De fusta. En molts moments de la temporada no hi ha dubte que al Sabadell li ha faltat sort, però ahir la moneda va sortir de l'altre cantó a la primera meitat. Tres pilotes al pal van impedir els de Pep Lluís Martí avançar-se a la primera meitat. Compte amb la dada. En el que duem de lliga, 9 xuts han acabat impactant a la fusta de la porteria del centre d'esports en tot just 7 enfrontaments. Ai, 3, 3 més a Vallecas i un contra espanyol, Albacete i Zaragoza.
I...
D'imperial. L'entrada d'Edgar al camp va ser clau per forjar el triomf, i no només per l'espectacular assistència que li va donar Stoikov, sinó per com es va imposar la defensa pepinera. El gabanenc les va baixar totes, guanyava amb sentit les pilotes dividides aèries i va saber situar-se a la perfecció sobre el terreny de joc. D'onze, s'intuïa que podia passar i així va ser. Hidalgo va introduir tot just un parell de canvis respecte a l'onze de Saragossa. Pedro Capó, per no sobrecarregar-lo després de jugar només un partit des de la lesió, es va quedar a la banqueta. I Juan Hernández, per precaució, fora de la convocatòria. Juguen cada 3 dies i hi haurà més canvis segur, però possiblement estem davant ja d'un 11 tipus aquesta temporada.
Després li farem una volta a aquesta qüestió de l'11 tipus, però també té nassos que ara, en el moment de la temporada en el qual sembla que Hidalgo comença a donar la tecla amb aquest 11, arribin tants i tants i tants partits. Ahir, per cert, Juan Hernández, Sergi, fora de la convocatòria.
Sí, fora de la convocatòria, després d'acabar amb molèsties, no?, del partit de la Romareda.
Un cop al peu, ens deia.
Un cop al peu, en principi no és res greu, ja veurem si arriba el partit de diumenge, no? Després en parlarem, però en principi això és un cop i no ha de ser cosa greu i ha de ser qüestió de dies que estigui ja recuperat.
I de Pedro Capó deia en roda de premsa, Hidalgo no estava al 100% després del partit de la Romareda i preferien no carregar de minuts al Maonès i més amb la tornada de Jaime Sánchez. Mira, arribem ara mateix clavat al punt de 2:45 de la tarda, primera aturada per la publicitat, hem tancat ja, o tanquem en aquest cas, el postpartit del Sabadell-Leganés i a la tornada ens hi posem amb la prèvia del Ponferradina-Sabadell.
Hola, Toni. Escolta una cosa, ara que han tancat les discoteques i els bars, què faràs amb el programa?
Això, tenim unes ganes de festa, tio. Això és una
Ei, bones, que jo sàpiga, la ràdio segueix sonant, no? Doncs el Vitamina no s'atura! Cada divendres a partir de les 11 i dissabte a la mitjanit, contagia't de la música electrònica més ballable.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Novetats musicals, DJs i tota l'actualitat sobre l'oci nocturn. Contagia't de ràdio, contagia't de vitamina. De vitamina.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
Tota l'emoció de la Lliga SmartBank en directe a Ràdio Sabadell.
Juan Hernández al chut, gol.
En cama dreta, atura Ian!
Arriba Néstor, la vaselina de Néstor, gol. Alisco, gol.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc. Passió Arlequinada.
Aquest diumenge, a partir de 5:45 de la tarda i en directe des del Toralín, Societat Deportiva Ponferradina, Centre d'Esports Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts i mig per sobre del punt de 2:45 de la tarda. Fins ara podríem dir que hem fet el dilluns amb l'anàlisi del partit d'ahir del Centre d'Esports Sabadell i ara sí que ens posem en mode divendres, en mode prèvia de partit. Aquesta circumstància entre el Sabadell-Leganés i el Ponferradina-Sabadell no passaran ni 72 hores pels homes d'Antonio Hidalgo amb el que això implica. De fet, avui Sergi Parc s'ha entrenat al Sabadell.
Sí, avui entrenament a les instal·lacions de Sant Oleguer. Sessió de recuperació després del partit d'ahir, però també una mica, com dius, amb la vista posada ja al partit de diumenge, perquè és que, com deies, ni 3 dies, menys de 72 hores entre partit i partit.
Per tant, no ens dona temps ni a pair ni a celebrar aquesta victòria contra el Leganés, que ja ens hem de posar en dinàmica de prepartit contra un rival, la Ponfe, que aquesta setmana va jugar dimecres, va jugar abans d'ahir contra l'Espanyol. Per tant, un dia més per preparar aquest duel contra el Centre d'Esport Sabadell.
Sí, i justament això és el que es va referir ahir també a la roda de premsa Antoni Hidalgo. Ja ha preguntat una mica de cara al futur més pròxim, al partit del Toralín del diumenge a 6:45 de la tarda. Està preocupat Antoni Hidalgo perquè al final per ell, i tota la raó del món perquè al final perds un dia de sessió, no és el mateix descansar 3 dies que 4. La Ponferradina, com dius, va jugar el dimecres contra l'Espanyol, el Sabadell va jugar ahir, per tant, ja hi ha, de fet, més de 24 hores de diferència entre partit i partit. I aquest fet es va referir també Hidalgo, com diem, en roda de premsa.
Ara, pensar com recuperar els nois de cara a diumenge, intentarem treure el millor 11 possible, analitzar la Ponfe, que té un dia més que nosaltres de descans, però està clar que la Ponfe va tenir un dia menys també per jugar el partit de l'Espanyol, o sigui que, bueno, veurem a veure com podem arribar en una situació que la victòria sempre et dona un plus de confiança.
Veurem com arriba el centre d'Esport Sabadell. Hidalgo ja va deixar clar l'altre dia que hi havia molta diferència a nivell fisiològic entre una recuperació de 3 dies i una recuperació de 4 dies. Doncs el Sabadell no arriba ni a 3 dies en aquesta ocasió per visitar la Ponfe, amb viatge inclòs, perquè recordem que l'equip es desplaça demà mateix cap a Ponferrada, que és a més un dels viatges més llargs que farà aquesta temporada. Però bé, a voltes un altre cop de tornada amb el debat de l'11, d'aquesta estabilitat que per fi semblava que havia trobat el centre d'Esport Sabadell i que arriba en un mal moment ara.
Sí, pel que diem, no? Perquè al final tenim un calendari ben atapeït. Ho comentàvem ara, Pau, que veurem si arriben Juan Hernández i Pedro Capó, que tots dos van ser titulars a la Romareda. Ahir Juan Hernández no va entrar a la convocatòria, insistim, per un cop al peu. Pedro Capó, jo crec que més allò per precaució, perquè després de 5 o 6 setmanes lesionat, va jugar de titular a Saragossa.
I 90 minuts.
Clar, per no fer-lo allò jugar dos partits complets en un espai de temps tan reduït, doncs es va preferir deixar-lo a la banqueta i optar per Jaime Sánchez, que per cert també jugava després de la seva lesió i va rendir prou bé. I com deies, Pau, ara que has començat a trobar aquesta estabilitat, perquè al final en el partit d'ahir van ser tot just un parell de canvis respecte a l'empat aconseguit a la Romareda. Ara es carrega el calendari i Antonio Hidalgo doncs, també va parlar d'aquest tema.
Hi ha un moment que com a entrenadors hem de buscar situacions de canvis quan no arriben les victòries. No? Pues en aquest procés estem trobant una estabilitat. Tenim partit dintre de menys de 72 hores i no serà fàcil a veure com estan els jugadors. No?
Veurem com estan els jugadors del centre d'Esport Sabadell després de l'esforç d'ahir de 100 minuts, ja no només de 90 minuts, sinó de 100 minuts que van haver de fer en les seves cames, com va acabar, per exemple, un de Barrena amb problemes físics, si hi haurà molts canvis o no, tenint en compte també que el Sabadell juga dijous un altre cop a la Nova Creu Alta contra l'Almeria, un tros de partit, que després tindrà un altre partit a l'estadi el diumenge contra el Màlaga, per tant, moment també per gestionar esforços, però sí que és veritat que fa aquesta sensació que s'ha trobat un fix a la mitja punta com és Stoikov. Guruceta, ahir va ser substituït a la mitja part, però venia de dues titularitats consecutives. Veurem si Edgar té el premi o no de ser titular al Toralín. Aquesta línia de tres centrals, veurem com queda, perquè Jaime va entrar, Pedro Capó està recuperat, Juan Ibiza va ser substituïda a la mitja hora de joc, Grego endarrerint la posició, per tant, molts dubtes sobre la taula i moltes alternatives que té el de Canovelles abans de viatjar al Toralín. Com està aquesta Ponferradina, Sergi Parc? Teníem o temíem a principis de setmana que poguéssim viure un segon cas al Corcón. Sembla, i toquem fusta, que no serà així.
No, sembla que no, perquè al final també, i ho dèiem ara, que la Ponferradina va jugar el dimecres contra l'Espanyol, sortint derrotada, per cert, per 2-0, per tant, va presentar dos casos positius confirmats, però tot i així l'equip va tenir l'autorització per viatjar i poder disputar el partit al camp de l'Espanyol. Alexandru Pascanu ja ha rebut l'alta, era un dels dos futbolistes confirmats per aquest positiu per Covid. El romanès ja ha pogut entrenar-se amb el seu equip i, per tant, podrà estar disponible contra el Sabadell. L'altre és Musa Sidibe, l'ex de l'Andorra, que en aquest cas si segueix en quarantena, si segueix de confinament i, per tant, ell sí que no podrà estar en el xoc contra el conjunt arlequinat. Així ho ha confirmat Joan Pérez Bolo, que a més ja ha dit que tota la resta de l'equip està bé.
Cuando nos comunican que Musa ha dado positivo, pues bueno, pues nos ponemos en manos del club y intentar establecer el protocolo, como así ha sido. No ha habido más contagios y bueno, pues estamos tristes por Musa, pero contentos que no hayamos salido más, ¿no?
Aquest tall de veu és de la roda de premsa posterior a la derrota de dimecres al camp de l'Espanyol, a la RCDE Stadium. Però ha parlat fa uns minuts també Joan Pérez Bolo en aquesta roda de premsa prèvia al partit contra el Sabadell. Ha dit, per cert, que Òscar Silva, que era un altre dels jugadors que estava en dubte, sembla que podrà arribar al partit de diumenge contra el Centre d'Esports Sabadell, però manté aquests dubtes simplement de Pascanu i de Silva i la baixa confirmada de Musa.
Sí, i de fet, recuperant Joan Pérez Bolo efectius, que recordem, per si algú va una mica perdut amb tants horaris i tantes jornades intersemanals, Pau, que al final aquesta jornada intersemanal, la que hem passat, havia de ser l'última d'aquest petit període, però el Sabadell jugarà el dijous contra l'Almeria per recuperar la jornada de la jornada 1, però la Ponferradina també jugarà entre setmana contra l'Alcorcón en el partit previ de l'Alcorcón-Sabadell, que es va suspendre perquè l'Alcorcón-Ponferradina també es va suspendre perquè van sorgir els primers casos positius en el conjunt madrileny. La Ponfe també jugarà entre setmana, per tant, també Bolo haurà de menjar-se el cap una mica a l'hora de fer totes les rotacions que toquin.
Una Ponfe que ve de perdre dos partits seguits, tots dos lluny del Toralín, que va començar molt bé la Lliga, amb 3 victòries en 4 partits, que sembla, com diem, que s'ha desinflat una mica en aquestes últimes jornades, però ara torna a casa. Després, per cert, no us perdeu les estadístiques, perquè són demolidores. Però què ha dit Bolo fa uns minuts, el fragment que hem pogut rescatar?
Sí, estava baixant per les escales pràcticament i just han penjat el vídeo. Hem pogut, com dius, rescatar un fragment. Ha preguntat una mica sobre quin missatge li ha enviat als seus jugadors per motivar-los després d'allò de jugues contra l'Espanyol, que és el líder, i ara toca contra el CUE, no? Doncs el que ha dit Bolo és que no necessita enviar-li cap missatge als seus jugadors d'entrada, perquè el Sabadell vindrà amb la moral alta després de derrotar el Leganés, i de l'altra, pels precedents de la Ponferradina aquesta temporada contra els equips que acaben d'ascendir a la categoria.
Viene de ganar un partido a un equipo importante y no tengo que comentarles a los jugadores nada. Ellos tienen la muestra o el ejemplo de esta temporada. Hemos perdido dos partidos en casa contra dos recién ascendidos. No quiere decir que por ser recién ascendidos va a ser un partido fácil. Al contrario, estoy convencido que el Sabadell nos va a complicar mucho la vida y que vamos a tener que hacer muchísimas cosas bien para conseguir ganarlo.
Tu saps quins són els dos equips contra els quals ha perdut la Ponferradina, el Toralín, aquesta temporada?
Si no m'equivoco,
els dos nouvinguts.
Castellón i Cartagena, no? Si no
correcte. Ens va perfecte per introduir les estadístiques d'aquest partit. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Vinga, va, rematem aquesta prèvia express del Ponferradina Sabadell de diumenge. Insistim, a partir de 5:45 de la tarda en directe al Sabadell en joc. Hi ha 6:45 al partit, horaris estranyíssims, però ja és la tònica d'aquesta temporada. Ho rematem tot plegat amb les estadístiques, amb la veu de la nostra companya d'informatius, Núria García.
El llibre de registre.
Com va passar ahir amb el Leganés, tots els precedents que té el Centre d'Esport Sabadell amb la Societat Deportiva Ponferradina són de l'última etapa del conjunt arlequinat a segona divisió. En aquest cas, però, n'hi ha algun més. 6 vegades s'han enfrontat arlequinats i barcians amb un balanç que no convida precisament a l'optimisme. Una única victòria del Sabadell, un únic empat i 4 triomfs de la Ponfe amb només 3 gols a favor i 12 en contra. Les 3 visites del Centre d'Esports al Toralín fins al moment s'han saldat amb 3 derrotes contundents, un únic gol a favor i 8 en contra. Totes aquestes visites, de fet, tenen una vinculació amb l'actual Sabadell. A la 2012-2013, l'actual referència de la Ponfe, el brasiler Juri de Sousa, va obrir el marcador. A l'equip de Lluís Carreras, Antonio Hidalgo va ser titular i Juvenal Etxogo va sortir de refresc a 6 minuts per al final. A la 2013-2014, Edgar Hernández va jugar l'última mitja hora i a la 2014-2015, en l'última visita fins al moment, Hidalgo va tornar a disputar els 90 minuts en un duel arbitrat. Atenció, pel col·legiat d'ahir, el tinerfeny Daniel Trujillo Suárez. En el Sabadell-Ponfe i Ponfe-Sabadell, per cert, s'han ensenyat fins a 6 targetes vermelles, 4 per a jugadors arlequinats, Moja, Martí Crespí, Naucet i Juan Tortuño. El de diumenge serà un partit molt especial per ahir amb Macay. El Toralín va ser casa seva durant 2 temporades i fa 10 anys es va convertir en l'heroi barcià, aturant un penal decisiu contra el Sant Andreu que donava la Ponferradina el segon ascens de la seva història a la categoria de plata. L'actual Ponferradina, d'altra banda, passa per un petit sotrac de resultats. Després de guanyar 3 dels 4 primers partits, ve de perdre 3 dels últims 4. El Toralín ha sumat 2 victòries, però també 2 derrotes, i totes dues contra nouvinguts a la categoria, com són el Castellón i el Cartagena. I l'àrbitre del partit té una certa història amb el Sabadell. És Rafael Sánchez López, nascut fa 29 anys a la localitat murciana de Bulles. De fet, és l'àrbitre VAR que hi valida el gol de la victòria de Stoichkov. Abans, a segona B, havia xiulat en 3 ocasions al centre d'esports. Un empat a la Pobla de Mafumet, el polèmic 2-0 al camp de l'Hèrcules en què expulsa Aleix Coc i senyala com a penal una falta fora de l'àrea, i el 0-1 de la temporada passada a Castàlia, on marca de cap precisament Aleix Coc. Amb la Ponfe, en canvi, no té cap precedent. Compte, per cert, perquè és de molla fàcil. La seva mitjana és de 6,76 grogues per partit i 0,37 vermelles, però enguany, en la seva primera temporada a la Lliga Smartbank, s'ha elevat fins a les 7,25 grogues i 0,75 vermelles. L'àrbitre VAR serà Víctor Areces Franco.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres quarts i un minut de 3 de la tarda en directe a l'Hotel Suís d'avui divendres 30 d'octubre del 2020. Hem de parlar ara de més qüestions i segurament de la qüestió més comentada en les últimes hores arreu del territori. Els diferents centres esportius, no només o especialment de la ciutat, en el que ens pertoca, han començat a tancar avui les seves portes com a mínim durant els pròxims 15 dies per les noves mesures decretades per la Generalitat de Catalunya per frenar la pandèmia. És el cas, per exemple, del Club Natació Sabadell, que ahir, de fet, durant el Sabadell en Joc, emetia un comunicat per informar que esperarien aquesta publicació de les mesures al Diari Oficial de la Generalitat. Això ha succeït de matinada i, finalment, tant el centre de la Gran Via com el centre de Can Llong ja no han obert avui les seves portes. President del Club Natació Sabadell, Claudi Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
I gràcies per atendre'ns uns minuts aquí a l'Hotel Suís. Imagino que ara mateix la sensació deu tornar a ser de preocupació, no?, com la que teníeu el mes de març.
Bé, possiblement la sensació és de més preocupació que la teníem el mes de març, no? Doncs perquè el mes de març era preocupació i una mica de, podríem dir, de sorpresa o d'exceptisme, perquè no sabíem el que representaria tot això. Ara ja tenim força experiència i som molt conscients que un nou tancament de les nostres instal·lacions és un cop molt dur per l'entitat, a tots els nivells, a nivell social, a nivell esportiu, a nivell econòmic, i això, doncs, la veritat és que ens preocupa encara molt més.
Suposo que hi ha preocupació també al voltant de no saber si seran 15 dies, si serà un mes, o quant de temps serà, no?
Bé, aquesta preocupació és també molt gran, el que passa que aquí sí que possiblement l'experiència ens demostra que els 15 dies s'han convertit més en una mesura, diguem, temporal que definitiva, no? És a dir, hem vist, doncs, que els 15 dies ha sigut una mesura que s'ha anat multiplicant i que no ha sigut una mesura que s'ha anat finalitzant, per dir-ho així, no? Per tant, nosaltres som conscients que possiblement aquest mes de novembre, doncs, serà molt difícil que puguem tornar a obrir les instal·lacions.
El març, Claudi, feia una estimació de l'impacte que podia generar, doncs, això, el tancament de les portes del club. Hi ha una primera estimació, també, que heu fet ara en les últimes hores, en els últims dies, del que poden suposar aquests 15 dies d'entrada?
Bé, nosaltres l'estimació que vam fer el març, una estimació prou entre realista i pessimista, crec que s'ha complert les expectatives, malauradament, possiblement no en el punt més pessimista, però sinó en un punt molt, molt, molt crític, i la situació actual ja no és un tema de previsió, és un tema de realitat, no? És a dir, qualsevol pèrdua de massa social social, qualsevol pèrdua d'ingressos afegida a la que ja hem patit, doncs és un problema i molt i molt greu, doncs per la continuïtat econòmica de l'entitat, no només de la nostra, sinó de tots els clubs de natació de Catalunya, no? I clar, això ens preocupa i molt, doncs perquè no sols estem parlant de les pròpies entitats des del punt de vista econòmic, de gestió, sinó que estem parlant del model esportiu del país, no? I això encara possiblement és molt, molt més greu.
Clar, en aquest comunicat, per exemple, que heu fet públic avui, al·legueu que aquesta incidència de contagis en el sector de l'esport és del 0,68%. Hi ha hagut molta queixa, no?, del sector pel que fa a la seguretat, no?, que transmet el món de l'esport i el món dels centres esportius i que finalment heu hagut de ser englobats en d'altres sectors també, per exemple, per justificar aquest tancament.
Bé, nosaltres hem fet tots els esforços necessaris i crec que ho hem aconseguit, el que deies, perquè l'índex de contagi dintre del nostre sector sigui baix, però l'hem fet igual que molts altres sectors, eh? Ningú crec que pugui dir que és molt més perillós per d'alguna manera anar a fer gimnàstica que anar al cine, per posar un exemple, no? Jo crec que tots els sectors econòmics del país ens hem adaptat tot el que ens han demanat el nostre govern, tots hem fet el possible, tant a nivell econòmic com a nivell operatiu i tot el que està necessari, doncs, per preservar la salut dels nostres conciutadans, no? I malauradament, doncs, hem arribat a aquest punt, doncs bé, no, doncs perquè ja hem arribat, possiblement no hem sabut com a societat, no hem sabut donar la millor resposta al problema i hem d'assumir, doncs, les conseqüències i la situació en la que estem, no? Això, malgrat això, no treu, doncs, que la situació sigui molt i molt delicada.
Suposo que és aviat i teniu molts temes sobre la taula, Claudi, però veient aquests precedents també de l'anterior confinament, s'està treballant en previsió pel que fa a les quotes dels socis dels pròxims mesos?
Bé, aquest és un punt molt delicat. Fa uns mesos va ser un cavall de batalla, per dir-ho, primer per fer pedagogia, d'entendre el que representaven els socis amb entitats com la nostra. Tornarà a ser-ho perquè, malauradament, puc dir que ja ho estem patint, per dir-ho clarament, i aquí jo una vegada més demano, doncs, apel·lo, doncs, als nostres associats, de que entenguin quina és la situació, de que entenguin que després del que va passar els mesos de març, abril, maig, vam aconseguir obrir el club el mes de juny en les millors condicions possibles, hem fet tots els esforços necessaris i el soci ha pogut gaudir d'unes instal·lacions en perfecte estat de salut, de neteja, de tot, de seguretat, i jo el que li demano als socis que entengui que si s'ha de seguir fent una aportació en forma de quota, no sé si serà el 100%, el 50% o el 75%, nosaltres intentarem adaptar, com hem fet sempre, que el soci tingui que fer la mínima despesa possible per mantenir viu l'entitat, ho farem, no? I aquí demano una vegada més, apel·lo, doncs, aquesta sensibilitat al soci, que entengui, doncs, que evidentment no és una decisió nostra i que si entre tots no mantenim la nostra entitat i ajudem en el suport econòmic, no aconseguirem poder tornar a reobrir tal com ho vam fer l'1 de juny amb les condicions que ho vam fer, no? Paral·lelament, també s'ha de dir, aquest sí que crec que és un punt molt, molt important, és que penso que aquesta vegada no pot succeir el que ha passat fins ara, és a dir, no pot tornar a succeir que nosaltres haguem d'assumir tot el cost econòmic d'aquesta situació i que no rebem cap ajuda per part de les administracions. Això no és de rebut, ja ho vaig manifestar jo anteriorment, i ara ho poso molt més sobre la taula. És a dir, no pot ser que amb tota aquesta pandèmia les entitats, els clubs de Catalunya, no haguem rebut ni un euro de suport, de subvenció, de cap administració pràcticament, no? I això és molt greu. És molt greu perquè la situació ningú l'ha provocat, estem d'acord, tots hem de fer sacrificis, però hi tenen que haver ajudes econòmiques directes per entitats i per empreses com la nostra, no? I això, malauradament, al món de l'esport no ha passat. Per tant, aquí el que sí que demanem és que si ara hi ha suports econòmics es facin efectius de forma ràpida i de forma concisa amb els imports clars quina ha de ser les ajudes, perquè no em serveix tornar a anunciar ajudes i que després de 10 mesos aquestes ajudes no se n'han materialitzat cap. I no pot ser això, perquè el nostre sector, a part de ser un sector econòmic, és un sector estratègic, és un sector vital per a la nostra població, per la salut, per l'esport, pel benestar, per l'oci, pels nostres joves, etc. I, per tant, si no som capaços de preservar aquest sector amb ajudes directes quan més ho necessitem, ja no sé què som capaços de preservar com a societat.
Entenc llavors, Claudi, fet aquesta reclamació, que clar, tot això ha succeït a pocs dies de cobrar les quotes del novembre, que encara no hi ha una decisió presa o de moment les quotes que s'han de passar els pròxims dies es passaran com sempre.
Malauradament, per dir-ho d'alguna manera, les quotes de novembre ja estan passades, és a dir, els procediments bancaris i operatius funcionen com funcionen, les quotes de l'1 de novembre s'envien als bancs doncs, 5, 6, 7 dies abans de finalitzar el mes, això ja està tot fet, i per tant les quotes d'aquest mes s'han passat al cobrament de la seva integritat. El que sí que és cert que nosaltres, i així ho estem estudiant, i en aquest cap de setmana tenim sessions de treball per analitzar la situació, la idea és, a la quota del mes de desembre, compensar els socis per la manca, diguem, de disponibilitat de les instal·lacions que puguem tenir des del novembre. Tampoc sabem ara si seran 15 dies, 3 setmanes, un mes, però des del punt de vista de la Junta estem mirant en què la repercussió en els socis sigui la mínima i, per tant, la quota de desembre, diguem, compensar la manca de serveis que hem tingut en el mes de novembre.
Estarem pendents. Acabo preguntant-te, Claudi, un cas en particular. Què passa en aquest sentit també amb les instal·lacions pels equips professionals? Per exemple, el waterpolo masculí que ha de jugar demà contra el Navarra a quarts de dues o el voli femení que ha de jugar a les Naus el diumenge a la una contra el Sant Boi. Què passa en aquests casos en concret, no només en els partits sinó també en els entrenaments?
A veure, des del punt de vista, d'aquest punt de vista jo crec que és un altre punt que malauradament una vegada més s'ha legislat, s'ha regulat des de l'administració sense parlar amb els clubs i sense consensuar quina ha de ser la resposta. A mi em sembla molt bé que es vulgui mantenir la competició a nivell nacional. El que jo no puc mantenir, ni jo ni molts clubs, és unes instal·lacions obertes només per entrenaments. Ja m'agradaria a mi, com a esportista que sóc, poder fer-ho, però no puc fer-ho ni per tema econòmic ni per un tema social ni de responsabilitat. Jo no puc pretendre que puguin entrenar els esportistes amb el cost que això es representa d'obrir unes instal·lacions, que és el mateix cost cobrir-la per tothom i que el soci no pugui gaudir. Per tant, aquí prendrem mesures. La primera és tot el que són esports que es puguin fer, entrenaments i competició a l'instal·lació municipal, ja estem en contacte amb l'Ajuntament perquè ens ho deixi, això afecta bàsicament voleibol i futbol sala, que són divisió nacional, i per tant aquí esperem poder mantenir els entrenaments amb instal·lació municipal i competir amb instal·lació municipal. Els esports d'aigua, per exemple, el partit que tenim demà de waterpolo sí que el disputarem, perquè era un partit adreçat i, diguem, cobrirem la instal·lació demà al dematí per jugar aquest partit, però a partir d'aquí ja s'obren portes, sobretot a la part de l'aigua, no? Dimarts hi ha una reunió a nivell de Federació Espanyola per decidir si se suspenen les lligues de waterpolo. Jo espero que així sigui, perquè no té sentit voler mantenir la competició si no puguem garantir els entrenaments, i des del punt de vista d'entrenaments hem de ser capaços de trobar també solucions. Jo entenc que no és bo pels nostres esportistes passar-se un mes sense entrenar, però el que tampoc és assumible és que una vegada més haguem de ser els clubs els que assumim tot el cost de que això se segueixi produint. Per tant, hem de trobar, i amb això ja hi estem parlant, de trobar unes solucions alternatives que permetin un cert entrenament dels nostres esportistes, però que no hagi de ser el soci del Club Natació Sabadell i dels altres clubs els que tinguin que pagar això una vegada més.
Doncs Claudi Martí, president del Club Natació Sabadell, gràcies per atendre'ns uns minuts aquí a l'Hotel Suís i esperem que aquesta situació pugui passar el més aviat millor pel Club Natació Sabadell, pel bé de l'entitat, pel bé dels seus esportistes i també, evidentment, dels treballadors i de tothom. Una abraçada ben forta.
Igualment, moltes gràcies. Bona tarda.
Tres minuts per arribar a les 3 de la tarda, moment per repassar d'altres qüestions en format més breu, com per exemple David de la Cruz, que ha creuat l'equador de la Vuelta, instal·lat al 13è lloc de la general a 4 minuts i 44 segons del líder, l'equatorià Richard Carapaz. El pilot avui està afrontant ja la desena etapa, un dia sense dificultats, traient un port de tercera i que anirà enganxada a la costa cantàbrica. En total, 185 quilòmetres entre Castro Urdiales i Suances. Ahir a la meta d'Aguilar de Campó, el guanyador a l'esprint va ser l'irlandès Sam Bennett, però va ser sancionat per una empenta i el triomf finalment se'l va adjudicar l'alemany Pascal Ackermann. I fem una mica d'agenda també abans d'acabar el programa repassant què es juga aquest cap de setmana i què no. D'entrada ja sabeu que tot el que són competicions territorials han estat ajornades, és a dir, primera 6 catalanes de futbol, segona catalana, Copa Catalunya de bàsquet, bé, En canvi, les estatals, en principi, sí que segueixen endavant, però tenim alguna excepció i alguns casos que pengen d'un fil, com per exemple el juvenil A del Mercantil, que s'havia d'estrenar aquesta temporada a Lliga Nacional visitant el Girona B a Vilablareix i haurà de seguir esperant després que s'hagi ajornat l'enfrontament. El motiu és, són els diversos jugadors dels gironins confinats. Els dubtes els trobem, per exemple, en el cas del voleibol. La Federació Espanyola manté la competició, però el problema arriba, com escoltàvem ara, amb el tancament de les instal·lacions. El femení, en principi, podrà jugar diumenge a la una del migdia a les naus contra el Sant Boi. I en una tessitura similar es troba el masculí ja lliure de la quarantena que va haver de passar per un positiu. En principi, el partit d'aquesta quarta jornada de la primera nacional entre el Balafi i el club està previst per demà a les 4 de la tarda. I un últim apunt molt ràpid, perquè en Squash Iker Pajares es troba ja a Doha, on diumenge disputa el segon PSA de la temporada, després de reprendre el torneig, de reprendre el calendari. Finalment, el sabadellenc prendrà part del Qatar Clàssic després de proclamar-se campió de la Copa d'Espanya fa una setmana i mitja a València. La seva estrena serà contra el francès Grégory Gaultier, número 76 del rànquing mundial, 50 llocs per sota del Malibu Esportiu, que segueix sent el 26. Menys d'un minut per arribar a les 3 de la tarda, moment per acomiadar-nos d'aquest Hotel Suís d'avui divendres 30 d'octubre del 2020, l'últim de la setmana. Enviem-vos una salutació ben forta del Toni González, que ha estat a les vies de sol, Sergi Parc a la redacció, servidor Pau Ituri, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa. Ens retrobem diumenge amb un nou Sabadell en joc, aquí a la 94.6. Serà, preneu nota, a 6:45 de la tarda, des del Toralín, Pontferradina, Centre d'Esports Sabadell. Una abraçada, fins diumenge, adeu.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.